l'estat 49 dels Estats Units, situat en l'extrem nord-oest d'Amèrica del Nord. Va ser el penúltim estat en incorporar-se, substituint a Texas com l'estat més gran de la nació. Es troba envoltat pels oceans Àrtic i Pacífic, comparteix frontera amb Canadà i està separat de Rússia per l'estret de Bering. Els pròxims minuts del programa els dedicarem a parlar d'Alaska i de Yukon, el més occidental dels tres territoris del nord de Canadà. Es troba a l'est d'Alaska i al nord de la Colúmbia Britànica. L'última dècada del segle XIX, alguns aventurers motivats per la denominació, per la denominada febre de l'or, recorrien aquests territoris, i bé, la literatura i el cinema també han reflexat aquesta època, i pel·lícules com La quimera de l'or de Charlotte són les que van motivar el nostre convidat i avui guia per Alaska i el territori Yukon. Jordi Canals, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Què tal, com estàs?
Molt bé.
Jordi Canals és viatger? Com t'agrada que et definim? Perquè
doncs sí, viatger.
Aventurer? Perquè...
No,
en quin punt estem?
Molts viatges no són pas d'aventura. Aquest potser ho era una mica més, però també es gaudeix igual viatjant, doncs ja sigui en una capital d'aquí d'Europa, en un lloc recòndit del sud-est asiàtic o fins i tot al Pol Nord, no?
Seguir la ruta dels que van anar a parlar denominada febre de l'or a aquests territoris és una de les coses que t'ha motivat a fer aquest viatge?
Sí, realment jo hi anava per això. Era la principal excursió que vaig realitzar allà. És el pas del Chilkoot Pass, que és el lloc per on passaven majoritàriament tots aquests aventurers per dirigir-se cap al centre del Yukon, però a la vegada també llavors vaig aprofitar per fer tot un periple per Alaska i el Yukon per anar coneixent doncs, què tenia d'especial aquest estat, que està encara traient molta gent dels estats del sud, dels que ells anomenen els Lower 48, no? Aquests 48 més al sud, perquè és un estat, però podríem dir un subcontinent, no? Una cosa molt més gran que qualsevol estat dels Estats Units i que té una cultura, una tradició i un saber fer o una manera de viure la vida molt diferent
del sud. Que no té res a veure
sud.
Amb la resta dels
exacte.
Estats. En qualsevol cas, parlar del 19, o sigui, ja queda com una mica lluny, diríem, no?
És lluny, però el que passa és que justament en aquest camí queden molts rastres de tota aquella peripècia humana.
És a dir, que trobem l'empremta d'aquells que van
moltíssim.
Anar buscant or a
sí,
aquesta zona.
Sí, sí, realment sí. I, de fet, aquest trajecte, que de fet anava des d'un punt d'Alaska, que és la ciutat de Skagway, fins al llac Bennett, que on neix, diuen, el riu Yukon, i a partir del qual començaven a baixar en barques fins a Dawson City, que és el lloc on es trobava l'or. Tot aquest trajecte són 53 quilòmetres, però està replet de tots aquells objectes que els aventurers anaven portant, perquè el govern del Canadà els va obligar a portar una sèrie de material per poder sobreviure a l'hivern al Yukon, i s'anava fent malbé, l'anaven perdent i l'anaven descartant, i ha quedat encara avui en dia al costat del camí, de manera que mentre tu vas fent aquest trekking, que en podríem dir, vas veient que si una sola de sabata, que si una paella trencada, una estufa d'aquelles antigues de ferroclat també trencada. Llavors vas veient tots aquests rastres i encara que hagin passat més de 100 anys és com si ho estiguessis vivint en aquell moment, no?
Jordi, com comences a pensar, a planificar aquest viatge?
Doncs principalment a partir d'aquest cinema de Charlotte o dels llibres de Jack London, Ullal Blanc o La crida del bosc, que et van descrivint molt bé la ruta, perquè el Charlotte no, però Jack London sí que hi va ser, i durant la febre de l'or. Llavors el seu llibre és gairebé com una guia de viatges de totes les ciutats i els punts per on anava passant aquesta ruta, de manera que allò ja et serveix una mica per traçar doncs, el teu itinerari. De totes maneres també doncs, hi ha moltíssima literatura. Tenim la sort que tota aquesta febre de l'or està documentada, ja sigui amb els diaris de l'època o diaris personals, postals que la gent enviava, fins i tot telegrames que tots aquests aventurers anaven enviant a la gent que quedava enrere, no?, als estats del sud, per anar informant de com estaven, i això ha permès crear doncs, una literatura al darrere, a nivell de biografies, d'història, etc., molt important, i avui en dia és una de les febres d'or més ben estudiades, de manera que si vols detalls pots anar fins a l'últim detall i descobrir-ho tot.
Escolta'm, i quin era el perfil d'aquests senyors que anaven a buscar l'or
doncs,
en aquest punt
sí,
del món?
Hi havia de tot, la veritat, és per això que també és una aventura humana, no?, en aquest sentit. En aquella època, estem parlant que l'hora es va descobrir el 1896, però no va arribar a coneixement del públic fins al 97, i a partir d'aleshores és quan tothom s'hi va llançar, no? Però venien d'uns anys als Estats Units que hi havia hagut una crisi econòmica molt important, de fet va ser més important fins que no va arribar a la del 29, i la gent no sabia molt bé com sobreviure. I és clar, el fet de que arribessin els primers exploradors amb tota aquella càrrega de l'or i diguessin que estava gairebé a tocar de la mà i que la podia recollir amb pales, doncs va fer que tothom pensés en anar al nord a fer-se ric, no? I es parla que tota mena de persones deixaven les seves feines, o molts no tenien feina i se n'anaven, però fins i tot oficinistes, sastres. Hi ha un exemple, per exemple, el mateix alcalde de Seattle va deixar la seva feina i es va enrolar en un dels vaixells que anaven cap al nord. O sigui, hi ha moltíssima classe social.
I sabem si va tornar ric l'alcalde de Seattle?
No, de fet, això potser és el més trist, no?, de tot això. Es calcula que unes 100.000 persones van marxar cap al nord atretes per aquesta fascinació d'aquesta mineria, no? Però realment només 40.000 van arribar a la ciutat de Dawson City, que és on hi havia les mines, només 4.000 van trobar or i només 400 es van fer rics realment. O sigui, números molt decreixents.
Fora interessant descriure el paisatge, perquè un dels grans atractius d'aquesta zona pels bitxers, pels viatgers d'avui dia, que no van a buscar or, doncs són els paisatges d'Alaska, està clar.
Principalment això, els paisatges i també la fauna que pots trobar. De fet, el paisatge és un bosc boreal, hi ha diferents tipologies depenent de la incidència de la pluja. Al principi del camí, doncs, et trobes que és una zona, tota aquella del nord-est de la costa dels Estats Units, que és molt, molt humida i plou molt, i llavors això fa que el sotabosc sigui també molt ric, ple de falgueres, molses, una cosa molt verda. I a mesura que vas pujant cap al nord, et vas trobant doncs, un bosc més de pícies, d'aquella taigà, que en sona doncs, de les estepes de Rússia, però aquí també existeix, i sobretot el que crida més l'atenció és la facilitat en què pots veure fauna gran, no? Els ants, aquests alces, en castellà, que són tan grans, cérvols, els ossos, que també t'adverteixen que durant el camí doncs, vagis fent soroll, perquè si no pot sorprendre algun os i pot ser perillós. O sigui que realment és un viatge, no només en la història, sinó també en la...
És un viatge geografia. Que vas fer sol, Jordi?
Sí, aquest el vaig fer sol, i de fet al camí et vas trobant gent, però moltes vegades doncs, podies estar hores i hores caminant sense que et trobessis a ningú, perquè es pot fer pels dos camins, no?, amb els dos sentits, però el més normal és fer el que feien doncs, aquests aventurers, que era doncs, del sud cap al nord.
I és un viatge que va ser... Quants dies de viatge?
El viatge com a tal va durar una mica més d'un mes. Però aquest tram... És que aquest tram del trekking pur i dur eren uns 4 o 5 dies. Són 53 quilòmetres que vas fent per etapes, però esclar, ho has de fer amb la motxilla carregada una mica com en aquella època, no? Potser no portaves l'estufa de ferro colat, però sí que t'havies de portar tot el menjar, la tenda, el sac de dormir, perquè allà no hi ha res, només... pots plantar la tenda, dormir i l'endemà marxar.
Jordi, a l'hora de fer valoració, és una valoració, m'imagino, molt positiva, més pels paisatges, pels habitants dels paisatges, per la natura que t'has trobat, com valoraries el viatge?
Doncs a nivell global... perfectament encaixat amb la idea que jo en tenia, i no només per això del paisatge o la gent que et vas trobant, que també descobreixes que doncs, és gent molt acollidora, justament potser pel rigor climàtic en el que han de viure, sinó també per la rigorositat històrica de totes aquelles novel·les i fins i tot la pel·lícula de Charlotte, que descriuen molt bé totes les penalitats que van haver de passar aquelles persones.
Bé, en Jordi Canals no només ha anat a Alaska, que això ja ens ho ha explicat fantàsticament bé, sinó que també és coneixedor i en profunditat de Hawaii. I jo vull aprofitar que tinc avui sentat aquí aquesta cadira per convidar-te un altre dia i que ens vinguis a parlar de Hawaii.
Doncs sí, perquè té relació, eh?
Té relació?
Ja la descobrirem, llavors.
Ai, ens deixaràs ara amb aquesta intriga?
Bueno, sí. Va, ho deixem-ho.
Molt bé, doncs Jordi Canals, que avui ens ha parlat d'aquest viatge. Quan el vas fer, aquest viatge, Jordi?
Aquest va ser el 2005.
El 2005, sí. Aquest viatge per Alaska i per Yukon, seguint les passes de totes aquelles persones que es van moure a finals, l'última dècada del 19, motivats per la febre de l'or. Jordi, moltes gràcies. Parlarem de Hawaii.
A vosaltres. Moltes gràcies.